Tothom parla del procés d'internacionalització al que es veuen abocades les empreses catalanes, però poc es llegeix de la importància i la responsabilitat que tenim els catalans de donar força, visibilitat i fer créixer el mercat intern. La marca Catalunya d'existir ha de començar per posar-la en valor, o cal començar per posar-la en valor nosaltres mateixos i en primer terme a casa nostra. Per això, avui volem parlar de productes de proximitat del mercat català i fer-ho amb gent jove, amb idees i iniciativa que aprofiten tots els mitjans tecnològics i no tecnològics que tenen al seu abast per difondre els seus productes i gestionar les vendes i les relacions amb els seus clients. Ens acompanya a l'estudi en Marc Augú, ramader de la Garrotxa, que ven xai i derivats per Twitter. I tenim al telèfon en Roger Castellanos, de l'Horta Ecològica Santa Eugènia del Congost, al Tagamanent, que ofereix cistella ecològica a la Garriga i a Barcelona. La marca Catalunya, primer a casa nostra, avui a Mossega la Poma.
Aquí comença el primer podcast independent de tecnologia en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma. Watch how we do with a drunken sailor, watch how we do with a drunken sailor, watch how we do with a drunken sailor early in the morning.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control i edició, el senyor Jordi Sánchez.
Hola, què tal?
Redactor en cap, senyor Coque López.
Buenas.
Fora de trinxera, Raúl Arribas.
Hola a tothom.
A la producció, el senyor Raimon Lapuente, qui us parla, en Tomàs Mantanades, i Friki Commanders,
hola,
doctor senyor, Ludo.
Escolta, saps que la setmana que ve Apple farà contraprogramació a Microsoft?
Ah, sí?
Sí, perquè els de Microsoft ja fot com dos mesos, diran, ah, llançarem el Windows 8, que la fan, el fotran fora per la finestra, i aquell tablet que no té preu
els
i tot això.
Els de Toyota o Asus han tret una xustaca, que li han dit Padfone.
Sí, no, però això és la segona part del Padfone, bé. Perquè és una tablet que se li endinya un telèfon per darrere,
ja.
I llavors, doncs...
Està molt bé, el vam analitzar al diari, ho podeu consultar si voleu.
Els d'Asus ara fan coses
rares, fan
Transformers, foten Padfones i són superguais. Però a mi m'agrada el tema aquest de la contraprogramació, això que intenten aconseguir el cicle de notícies...
Això vol dir que Apple
aquí
està perdent pistonada, sense tant contraprogramar.
O que simplement volen destruir completament a Microsoft.
Ah, i el món que l'envolta. Molt bé.
Bueno, en aquest episodi parlem de productes de proximitat a Catalunya i com els promocionem a internet i a les xarxes socials. Ho farem amb
o com ens els cruspim.
O també. Però per xarxes socials no, ens els cruspirem en persona, en tot cas.
Bueno, però llavors enviem les fotos a Instagram.
Ho farem amb en Marc August, que és ramader, i amb en Roger, que és pagès. A la tertúlia d'actualitat parlarem dels problemes d'estoc de l'iPhone 5, del nou Amazon Cloud Player i de per què els desenvolupadors continuen escollint iOS com a primera opció. Secció rotativa, com sempre, amb Va de Jocs, amb Ara Va de Jocs, amb el del diari Ara, amb en Raúl Arribas, i tancarem amb les propostes Mosseguis, sense oblidar donar els 10 guanyadors dels codis promocionals de l'app d'en Patufet, que vam fer el sorteig la setmana passada. Mm-hmm. Bueno, hem fet el sorteig aquesta setmana, en tot cas. Mm-hmm. Saludem, com sempre, totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Un plaer, com sempre, compartir amb tots vosaltres aquesta hora.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a podcast@mossegalapoma.cat. Fes queixalada el primer podcast independent de tecnologia en català. Mossega la Poma.
Marc August, Marc, hola, benvingut.
Hola
a Mossega la Poma. Ja has vist, que som de família, vull dir que tranquil. Roger, et tenim a l'altra banda del telèfon.
Sí, hola, què tal?
Molt bé, benvingut també. En
Marc, moltes gràcies.
Us vaig introduint així tots dos,
Perfecte.
I aneu ficant cullerada, Jo aniré fent preguntes i aneu explicant. En Marc, el teu Twitter és @peradelescabres.
Exacte.
Per què dient a Marc que et poses Pere de les Cabres?
Bueno, és una cosa que ve de fa molt temps. I a més, tampoc tinc cabres, en tinc molt poques, o sigui, tinc ovelles.
Sí.
O sigui, que és una cosa d'aquelles llargues d'explicar que surt venen d'enrere.
Té que veure amb la Heidi i el Pedro.
Té que veure,
I si puja espessa
o... Ho vaig a venir.
Té un xai en el logo i que posa una W i una C, això de què ve?
Sí, això és una imatge que em vaig trobar en un lavabo d'Estònia i em va fer molta gràcia. I és una mica com que el Twitter a vegades hi acabes deixant anar tota parlant malament tota la merda, pues,
pues una mica verdad. En el teu biopic, en el teu descripció a Twitter, diu: tocant l'acordió pel món, pastor del Xais, de Riu d'Aura, ara en parlarem, membre de Greta Street Band, que escoltarem cançons avui, per cert, també, i el mateix en anglès.
Exacte.
No ens hem equivocat? De moment no.
De moment no.
Roger, jo et conec a tu i en Jordi, ja us hem presentat abans, esteu a la Horta, a la part de Sant Eugeni del Congost, al Tagamanent, de la zona de la Garriga. Què feu vosaltres?
Bé, nosaltres ens dediquem fonamentalment al cultiu de hortalisses ecològiques i de temporada. Nosaltres també, a part d'això, tenim altres cultius secundaris, com ara olivera arbequina, que també estem en reconversió ecològica, i també estem recuperant la pomera del Siri, que és una varietat autòctona d'aquí. I bé, en fi, és una mica... Anem intentant anar diversificant diversos cultius, i bàsicament tot això ho acabem destinant a la venda local, bàsicament, i després fora del que seria el nostre àrea local de repartiment, que és el que anomenem nosaltres a tots els pobles i ciutats de la Vall del Congost, que vendria a ser el nord del Vallès Oriental, el sud d'Osona. Llavors nosaltres hi fem fonamentalment venda al detall i al minorista, i llavors després, a fora d'aquesta àrea local, també anem a Barcelona, com bé saps, Tomàs, a Sant Andreu, on, bé, allà també hi repartim el que s'anomena cistelles ecològiques.
No confonguem, Sant Andreu no és Barcelona.
Ui, perdona.
Sant Andreu independent.
Sant Andreu no és Barcelona, Es va annexionar aquella mena de cosa contaminada al 1900 i estem ara en procés a veure si ens sortim.
L'aire és gris igual,
Sí. Sí. Bé, no, ara donarem més detalls de l'altre. Jo sóc usuari de la cistella ecològica d'en Roger, per això el vaig dir: escolta, mira i explica'ns també de què va, i després et donarem més detalls. I tu, Marc, què feu vosaltres, o què fas tu?
Doncs jo tinc un petit ramat d'ovelles amb alguna cabra, ara també, i fins ara em dedicava principalment a vendre la carn de xai dels xais de casa, i des de fa uns mesos doncs estem construint una petita formatgeria, hem construït un corral nou, i la idea és fer i vendre formatges fets a casa, diguéssim, a l'entorn més immediat. Perquè bàsicament havia estat ja un any al País Basc, havia estat en una escola de pastors allà, aprenent a fer formatge a Idiazabal, i bueno, una mica la idea és...
Jo no sé com s'ho fan aquesta gent. Està molt bo l'Idiazabal, però també hi ha altres formatges molt bons.
A veure,
però
per mi, pasta, per mi, el millor formatge que corre a tot Espanya el fan a les afores de Benavarre. Hi ha una formatgeria que fan un formatge de cabra que és increïble, i s'emporten tots els premis que hi ha per aquí a Catalunya.
Pot ser. Home, allà tenen molts anys a l'esquena i tenen molta experiència i saben molt bé el que fan. Llavors, una mica, clar, al tenir aquesta experiència, pues, a part de vendre la carn de xai, que ja ho feia, vaig dir, bueno, pues, fes un cop de cap i diversifica una mica.
Els teus clients d'on són?
Principalment de la comarca.
Principalment de la comarca.
De la Garrotxa.
I amb una interacció personal?
Sí, tant.
Coneixen?
Bueno, la gent que em compra carn a mi o els possibles compradors de formatge, no t'ho compren perquè sí, sinó t'ho compren perquè saben qui ets, saben com ho fas, poden venir a veure les ovelles, poden venir a veure...
I l'escorxador, perquè això té un procés, diguéssim.
Clar, això tu has de portar un escorxador, tu no ho pots matar a casa, diguéssim. Has de portar un escorxador, ha de seguir una sèrie de normes i aquestes coses. Però, bueno, tenim la sort a la comarca que tenim escorxadors petits, familiars, que et permeten mantenir tot el procés bastant proper.
Sí, perquè per aquí a la zona del Vallès Oriental tots els que eren els escorxadors locals han anat tancant. I de fet, aquí a Tagamanent ja s'està parlant, ara feia un temps ho estàvem comentant, no?, que a mesura que es promou, no?, que les diferents masies que han anat quedant abandonades al llarg del Montseny, clar, si vols que es vagin repoblant d'alguna manera, clar, i vols que torni a créixer l'activitat ramadera, necessites que tornin a haver-hi escorxadors de proximitat, diguéssim. No?
Els escorxadors que tenim allà, per matar xais o cabres, o diguéssim, oví o cabrum, és bàsicament privat. No hi ha escorxadors públics, ja van tancar fa temps, però bueno, tenim la sort que de moment encara en tenim, almenys.
Roger, una pregunta. Vosaltres... Ja dic que us conec. Jo vull destacar de vosaltres dues coses. Una, primer, que és una tradició que arrenca de temps. A l'àvia tenia la masia, no? La masia és... Sí, el que és si aneu per la C-17, quan arribeu a l'alçada de Tagamanent...
Mira, ara hi passaré jo.
Sí, ara hi passaràs tota aquí una estona. Veuràs que posa... posa el nom de Santa Eugènia del Congost, que ben bé no saps ben bé què és, perquè és un poblet que queda per sota de l'autovia, no?
Sí, de la realment tu passes per allà amb l'autovia i no diries mai que hi ha algun tipus d'activitat agrària, perquè bàsicament es veu poder la muntanya, potser pots intuir que hi ha l'església de Santa Eugènia, pots veure poder la jardineria d'en Gris, però no ho diries mai que allà hi ha un camp, que hi ha agricultura, i menys que hi ha horta, no? Perquè sempre associem, i és cert, l'horta amb el que seria terres assolellades, no? Com el Maresme, el Baix Llobregat...
I el nom de Santa Eugènia ve precisament... O sigui, vosaltres, la masia de la família dona nom a tota la població, no?
Sí, sí, mira, bueno, a veure, Santa Eugènia, diguéssim, és el poble i cap del municipi de Tagamanent, que és el terme municipal. Santa Eugènia alhora, però, rep el nom, mai saps què va ser abans l'ou o la gallina, no? Però hi ha una església aquí, que és l'església de Santa Eugènia, d'origen romànic, i llavors tenim el que és la masia Santa Eugènia, que és la que, bé, jo en soc... diguéssim, descendent, no? Des del segle XIII aquí hem anat fent com una mica com la família de la memòria dels cargols. Hem anat recollint aquesta masia i hem anat, doncs, donant-li vida, no? I donant-li nous usos.
Ara parlem de tecnologia, un segon.
La UPC School és un punt de trobada entre empreses i professionals de l'àmbit tecnològic. A través de la UPC School, la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix estudis superiors en màsters, postgraus i formació personalitzada. Informa-te'n a talent.upc.edu. La UPC School patrocina aquest podcast.
Molt bé. Ara que la Golum estarà contenta, anem a per tecnologia, perquè si no ens tuitegen que a veure si parlem de tecnologia.
Seguim amb tertúlia amb en Marc August i en Roger Castellanos. A veure, Roger, una pregunta. Vosaltres teniu cistella ecològica a Barcelona, en els últims anys, mesos, s'ha posat de moda, però vosaltres feu una cistella, jo entenc un pèl particular. A part de que vosaltres, com has dit tu abans, esteu treballant en recuperar... varietats pròpies de la zona, i és un altre rotllo, és a dir, és una altra implicació. La vostra cistella a mi em fa molta gràcia, primer perquè la pots agafar setmanal, quincenal, és a dir, en diferents vessants, i a sobre, no sé què està dient, el Marc està fent
coses.
I a més a sobre, els excedents poden formar part de l'intercanvi, no? De l'intercanvi de productes per acabar de completar la cistella, no?
Sí, exacte. Diguéssim que així a nivell general hi ha normalment els dos models de cistelles que es coneixen més, seria la cistella tancada, que seria una mica, això es fa a moltes associacions de consumidors, no? Que t'arriba una cistella setmanalment o una periodicitat i bueno, toca el que toca, no? El que toca la temporada amb un determinat pes que tu doncs demanes en els que t'ho proveeixen. Després hi ha l'altra cistella, que aquesta seria l'oberta, que en diuen, que normalment la duen a terme empreses que comercialitzen, diguéssim. I llavors nosaltres vam començar amb la cistella tancada, que clar, era una cistella, diguéssim, que limitava, no?, l'acció a la persona que en el cistellaire, que en diem nosaltres, que és el que demana la cistella. I llavors l'oberta no la podíem fer, perquè nosaltres som productors i volem ser exclusivament productors, llavors vam arribar a un terme mig, diguéssim, no?
Però diuen cistella
oberta, però només en funció de la nostra pròpia producció.
Però aquí hi ha dues coses. Una, que diuen cistella i t'ho porten en una caixa de cartró, aquesta és el primer gran engany, i després hi ha les caixes tancades aquestes, que no són cistelles, sempre porten mongetes. Per què sempre hi foten mongetes?
Ostres,
a mi,
no,
o sigui,
ja m'agradaria, perquè
la mongeta
és un client producte...
d'una competència, però sempre em porten mongetes.
És un producte molt car, molt difícil de... És realment molt laboriós poder-la collir tot, de poder-ne fer quantitats, i, o sigui, ja m'agradaria poder servir-te mongeta cada setmana, eh? Digue-m'ho, perquè el vaig a buscar i que m'ho expliqui.
I em sembla que si vosaltres no poseu mongetes o no em podeu pujar sempre, jo me vinc amb vosaltres, perquè estic... Els que em serveixen, escolta, tenen totes les mongetes de Catalunya, eh?
No, la veritat és que nosaltres hem servit ara mongetes durant 3 setmanes seguides, perquè hem pensat, ostres, tenim mongeta per 3 setmanes, això és impressionant.
I llavors,
i la gent contenta, eh?
El client té totes les bosses de mongetes de les 3 setmanes, totes allà a la nevera, per exemple, va, demà fem mongetes, bueno, va, un altre dia, anem a fer una altra cosa.
Es poden congelar i queden molt bones. Escolta, bueno, Roger, vosaltres
congelades
us comuniqueu...
Congelades i les dones a la mama o algú altre que se les mengi.
A part de la proximitat, és a dir, igual que explicava el Marc, que teniu, suposo que, àrea d'influència per proximitat, us relacioneu molt via web. Teniu una pàgina web, allà la gent, a més de veure el contingut de la cistella cada setmana, pot escollir els excedents i des d'allà directament us envia un correu o...
Exacte. Nosaltres ens movem a través d'una... Bueno, ja parlo de tecnologia, però nosaltres som molt rudimentaris, eh? És un bloc que nosaltres hem enllaçat amb el domini .ppcc.cat, paisoscatalans.cat, perquè sigui més senzill de recordar que no el blogspot.com, i menys ara que et fiquen el .es, també. I llavors, a través d'aquesta pàgina web podem resoldre precisament el que deia el company, no? Que deia, ostres, mongeta cada setmana. Doncs no, nosaltres, si vols, no te'n posarem mai, perquè ja tenim un apartat que posa llista d'excedents, i tu, doncs mira, aproximadament ara tenim unes 20 varietats de productes que pots, doncs, seleccionar. Diguéssim, pots fer la cistella, si no t'agrada cap dels productes proposats, doncs elegir qualsevol dels productes. Si no t'agrada la mongeta, doncs demana bleda, demana ceba seca, demana el que vulguis.
Ja ho podeu gestionar, tota aquesta atenció al client? Quin volum de feina us ocupa?
Doncs realment és una feina, nosaltres fem de tot. Diguem, nosaltres els pagesos al segle...
Hola?
Ups.
Anava a dir segle XXI... però
segurament
s'ha penjat.
Bueno, a la segle XXI,
mentre recuperem el Roger, passem amb en Marc. Vosaltres com funcioneu? O tu com funciones?
Bueno, jo funciono d'una manera molt més local. Sí que faig servir, vaja...
Però a Twitter tu vens, perquè el Raider
sí, ja... Sí.
Jo l'he conegut...
A mi, si em venen formatge per Twitter, jo...
No, només he venut carn o formatges per Twitter, sinó que és una eina, per exemple, de publicitat. Quan estava fent les primeres proves de formatge, doncs enviaves una foto al Twitter i rebies 20 interaccions de comentaris d'hòstia, una mica més gros, una mica més petit, el que sigui... Però tot i fer servir el Twitter, al final acabes treballant com tota la vida. Vull dir, el Twitter és senzillament una manera més d'arribar a la gent, però acabo fent-ho de manera molt, molt propera i això.
Roger, t'han recuperat?
Sí, vale.
Li estaves dient alguna cosa, Roger?
Sí, m'estava dient alguna cosa als pagesos del segle XXI.
Ah, això mateix, s'ha quedat la cosa amb la intriga.
Sí.
Em referia que els pagesos del segle XXI sempre diem que no ens dediquem únic i exclusivament a l'agricultura, no? Fem moltes feines. I suposo que sempre, eh? Però en tot cas nosaltres, una de les coses que ens toca molt fer és d'oficinistes, no? De gestionar les vendes, de comercials,
de juristes,
ens toca fer a vegades, i en aquest cas el que hem de fer ens ocupa molt volum de feina, perquè, clar, pensa que cada client té la possibilitat de personalitzar la seva cistella del primer fins a l'últim producte i llavors cada setmana, diguéssim, rebem trucades, rebem correus electrònics a través del formulari de la pàgina web i, bueno, es tracta d'anar-se posant en contacte amb tothom. I...
Quanta gent mogueu directament? Que participin algun dia... Tu, més o menys, quanta gent mous? Tu, potser, Marc, menys persona?
Jo depèn. Ara, en aquest moment, com que estic en un moment de construcció, el volum és molt baix, però depèn, va a tongades. Vull dir, són productes, en el meu cas, els xais més o menys neixen tot l'any, però, per exemple, tinc 2 mesos d'estiu que no tinc xais, ni llet, per tant, tinc 2 mesos d'activitat pràcticament parada, que és quan aprofito per anar a fer tocar l'acordió i aquestes coses, i la resta de l'any depèn, en funció del volum d'ovelles que tens, del volum de gent, vull dir, tots els xais que neixen a casa s'han de vendre. I llavors pots vendre un xai a una sola persona o pots vendre a 5 persones diferents, vull dir... És relatiu.
I vosaltres, Roger, jo sé que estàs, que hi ha més gent. L'altre dia a Sant Andreu vaig veure els teus pares, aprofitant d'un dia que com a mínim teniu una mica de descans, perquè, escolta'm, no descansen mai aquesta gent.
A l'estiu poca feina. Yeah. Poca feina no, perdó, al revés, poc descans. Yeah. Nosaltres descansem una miqueta quan arriba el mes de febrer, quan hi ha menys època de plantar. Bueno, el febrer, de fet, ja comença a tocar plantar, no? Però gener i febrer seria poder l'època més tranquil·la.
Jo vaig al revés.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a mossegalapoma.cat o a Twitter amb el hashtag mossegui.
Perra, tornem a l'estudi. Escolta'm, per anar ja acabant la conversa que estem tenint amb vosaltres, algunes preguntes... Jo al principi introduïa la importància, crec jo, i més en el moment que estem vivint, de posar en valor el producte de proximitat... Més enllà de que et pugui agradar i que realment, vamos, jo sóc utilitzador de l'horta ecològica, més enllà de perquè sigui ecològica, perquè els productes m'agraden.
Utilitzador vols dir usuari?
Usuari.
O utilitzador.
Gràcies, Coque.
A mi em sembla més important el fet del... en aquest cas, com a través de la tecnologia i d'organitzar-se una mica, es poden eliminar els intermediaris.
Sí.
Perquè jo crec que el principal problema és que tenim masses intermediaris. O sigui, tenim un sistema de distribució que està pensat pels anys 60, que és que tot passi per Mercabarna. Clar. I fins i tot pel volum que tenim i el tipus de demanda...
I després acabes passant el que passa a tothom, obesitat mòrbida Mercadona. No? És...
Hòstia, aquesta relació Mercadona amb l'obesitat... No...
Escolta, el meu barri és peripatètic, perquè tu vas davant del...
Peripatètic és una altra cosa, vol dir fer passejos amb els estudiants.
Exacte, per això dic. Passejant pel meu barri.
Vale.
Bueno, és igual. Posem en valor el mercat de proximitat, més enllà de que t'agradi o no t'agradi. Per què? Per què ho hem de fer?
Home, quina repercussió... Perquè és lo de casa i tu, lo que no té gaire lògica és que, jo parlo per al meu cas en particular, diguéssim, lo que no té gaire lògica és que els veïns del meu poble, fins ara, com que no hi havia cap ramat allà o no tenien l'acostum o el que sigui, anaven a comprar xai al súper i els costava una mica més car o una mica més barat, però estaven menjant xai normalment o de la Patagònia o de Nova Zelanda.
Sí, sí.
I clar, Nova Zelanda i Patagònia,
sí, sí,
aquí.
És la majoria de xai que pots trobar al supermercat sol venir d'allà o d'altres zones, però diguéssim que no són properes, que són llunyanes. I llavors, clar, o sigui, si tens un pastor al costat que te'l pot oferir al mateix preu perquè no hi fica cap intermediari, o encara que sigui una mica més barat o una mica més car, però és d'allà al costat i tu saps com l'ha criat i tot plegat, per ètica també fins i tot és...
I la qualitat també és millor.
No, a vegades no és un tema només de qualitat, és un tema de que el cost ecològic ha tingut portar un xai des de...
Des de Nova Zelanda no el pots portar més lluny.
És que
no es pot portar més lluny.
Però és que a part, molts xais que venen de Nova Zelanda, per exemple, venen vius de Nova Zelanda i el barco mateix és un corral i hi ha un escorxador al barco mateix i tot, vull dir que la qualitat evidentment és molt millor quan el cries aquí, perquè evidentment aquell xai...
Tot de xais marejats,
aquí...
marejats.
I Roger, jo també... vosaltres... sou culpables d'haver canviat la manera com jo m'organitzo la cuina de la setmana. Sí, sí, la cuina a casa de la setmana.
M'alegro.
Canvia, perquè jo ara funciono en base a la collita i als excedents de la collita.
Clar.
I aleshores, l'altre dia m'explicava, perquè tenia una de pebrots verds, vamos, entraves a casa meva i tenies que anar per tant pebrots
verds. Has d'entrar a YouTube a buscar receptes de pebrots.
No, ell, el Roger, no va ser en Jordi, em sembla que em deia, o els seus pares em deien, però posa'ls a la vinagreta i al bany maria. Clar. I els fas amb vinagre i no sé què, no sé quantos.
Fas conserves i coses.
I ho tinc que fer com la iaia. I sí, ho haig de fer com la iaia.
Però això és el que fem, sí. Vull dir, a casa meva és el que es fa tota la vida. Ara mateix estem collint nous per a un tren i figues, i clar, les figues es fan malbé, doncs la meva mare està fent que si conserves de tomata, que si no. Clar, has d'aprofitar el que tens al moment
i guardar-ho. La conserva de tomàquet és brutal. És brutal.
Amb el tomàquet, exacte, sí, perquè nosaltres hem servit tomàquet fins que se'ns han acabat i en el moment que s'acaben els tomàquets per amanir, doncs arriben els tomàquets de penjar, que els tenim guardats per aquí penjats al rebost i a mesura que van madurant, doncs ja tenim tomàquet, que no serà potser el més adient per fer amanides, però segur que notarem el gust del tomàquet de la llesca o el notarem en el sofregit molt més que no pas un tomàquet de suro d'aquests que ens arriben del Marroc.
Aquests tomàquets que venen de Xile que no tenen gust de res.
No, i el problema és que els han d'agafar en unes condicions que no són les òptimes per collir-los.
No, que segurament allà a Xile estan molt bons, però quan els han posat aquí, que els han conservat amb aquell gas estrany que li foten... Són de suro,
no, tampoc, allà tampoc deuen ser bons, perquè, entre altres coses, són sistemes d'agricultura intensiva, amb hivernacles que no respecten el cicle natural de la planta, no és, evidentment estan inflats de fertilitzants i d'insecticides, i després, bueno, una altra qüestió que no s'ha comentat i també és molt important en l'agricultura de proximitat és que coneixes les condicions en les quals s'ha elaborat el producte o s'ha produït el producte, no? En aquest cas, unes condicions justes, o almenys, si són injustes, és que m'he autoesclavitzat, no? M'he autoimposat unes condicions injustes, perquè també a vegades s'abarateix el producte a costa de mà d'obra esclava, de poques regulacions laborals, poques regulacions mediambientals...
Carregar-se el Mato Grosso.
Per exemple. Molt bé, doncs per acabar, jo tinc una pregunta que li vull traslladar al Marc, que ens l'ha fet en Marc Francesc, un altre Marc, via Twitter, que ens diu: com compaginaves la tasca d'hereu comarcal de la Garrotxa amb el teu ofici?
Comencem per això. Què és un hereu comarcal?
Bueno, un hereu comarcal és un hereu comarcal, com diu el seu nom. O sigui, tu...
Que heredes tota la comarca, allò.
No, si tu fas de... Tu et presentes... Bueno, et presentes en el meu poble, com que som molt pocs, et toca ser hereu del poble un cop l'any, Això fa 4 anys almenys que va ser.
Però aquí parla d'hereu comarcal, vol dir que
i,
és de tota
i un
la
cop ets hereu del poble et toca anar a l'elecció comarcal i a la provincial.
Això és com el, bueno, el míster seria.
Sí,
no?
però en teoria és una cosa més
Pubilla.
És una cosa més cultural i més, diguéssim, ja. Més de folklore català, per dir-ho així.
La desfilada en banyato no la feu, no?
En principi no. No, i era fàcil de compaginar, igual que compagino el anar a tocar l'acordió, això, vull dir... Si t'organitzes bé, i avui en dia és relativament fàcil de fer, jo ho faig tot jo sol, i, uh-huh. i no és excessivament
complicat. Però digue'm que no toca els pajaritos.
No.
Ara, un moment, ara parlem de l'acordeó. Anem a convidar en Roger. Roger, escolta, moltes gràcies per atendre'ns al telèfon.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I ens veiem, ens toca veure'ns divendres, per tant ens veiem aquest divendres.
Això mateix, molt bé, Tomàs.
Vinga, gràcies.
No porteu mongetes.
Vinga, adéu a la regla.
Adéu.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a podcast@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer podcast independent de tecnologia en català. Mossega la Poma.
Bueno, tanquem ja l'espai d'entrevista, no? amb en Roger i amb en Marc. I ara ens toca posar una miqueta de musiqueta.
Tampoc toques el BSM mucho amb l'acordió.
No.
Ara veuràs el que toca amb l'acordió.
No, sempre, si va malament...
És que jo
del...
viatjo un metro bastant. Clar. i diguéssim que tinc una relació amb els acordionistes com
no
Dodi
seria,
Odi.
Però no seria l'acordionista que tu veus al metro, el que faig jo. Hauries de venir un dia a la muntanya.
Als Celtes Cortos hi ha un paio que toca l'acordió i ho fa molt bé, o en els Capper Cayley i tal. I dius, sí, però quan et toquen el BSM mucho amb un acordió, et posa el cul obert i...
El seu grup es diu Greda Street Band.
Greda Street Band, no? Sí. Molt bé.
I ara...
Els escoltem una miqueta.
Una
no?
cosa molt, una molt garrotxina, molt garrotxina.
Escolta'm, gràcies, Marc.
De res, a vosaltres.
Vinga. Són 3 coses patarrats que no fem peça a ningú i estem buscant entusiasmats una noia, una noia per cadascú. Si en trobéssim una encara que fos un fregall, baixaríem tots tres era avall. I encara que fos un fregall. Però patim del cap, perquè no trobem mai cap. Són tres xicones patarrats que no fem peça a ningú i estem buscant entusiasmats una noia. Baixaríem tots tres, era avall. I encara que fos un fregall. Però patim del cap, perquè no trobem mai cap. Però patim del cap, perquè no.
Bueno, passem a la part del sorteig. Ja, no, aquesta setmana
no
hem tingut
clar,
sorteig.
No m'agrada si toca l'acordió o la concertina. No,
l'acordió, tio. Ha dit 4 vegades acordió, tio.
Però igual era una concertina més petitona.
No. Sé.
Igual ha dit acordió i volia dir concertina.
Ah, exacte.
O potser volia dir pressa cap al Viver, però no, era acordió, en aquest cas. Doncs, bueno, gràcies avui en el sorteig, gràcies als amics Jordi i Núria de Juno Creations, o Juno, o com se diu això?
Juno,
no? Vale. Sortegem 10 codis promocionals de la nova app infantil per iOS, el conte del patufet. Aquesta és molt xula. I...
A la panxa del bou, que no hi neva ni plou.
Vinga, i els guanyadors són...
No els veig.
No tenim redoble?
No els tinc.
Ara mateix no tinc accés a internet, així que no sé per què.
Digue'ls tu mateix, Jordi.
És que necessito accés a internet per dir-los.
Per veure els...
I redoble no n'hi ha?
Si no tenim guanyador, sí, bueno. Perquè volem redoble?
Perquè mola.
No surten.
No surten. Patapum!
No, vale. No sabem qui és.
Però no sabem qui
són. No sabem qui he guanyat. Ho penjarem a l'entrada del blog.
Sí,
així els que ens escolteu per la ràdio en trobem a mossegalapoma.cat.
A més que són 10 i...
Són un grapat, sí, sí. Són un grapat. Els posarem a la
penseu web, que més o menys per participants... És veritat que aquesta setmana no hem tingut masses participants amb una cosa tan focalitzada. Més o menys teniu un...
O sigui, han participat 10 o sigui que han guanyat gairebé tots?
No,
no.
Un
21.
35, un 50% gairebé de probabilitats que et toqui.
Bé. Vinga. Però ara podem parlar del sorteig que fem aquesta setmana,
sí,
no?
Sí, avui donem Vinga. Guanyador i fem sorteig nou.
Vinga, sorteig nou. Vinga. Com vam parlar la setmana passada amb en Xavier Colomer, de com se deien aquesta gent, BCN DevCon.
La Barcelona Developers Conference.
Exacte. Mm-hmm. I ens va cedir 4 entrades per assistir, al Barcelona Developers Conference el dia 6 i 8 de desembre.
Del 6 al 8.
Del 6 al 8, o sigui, tota la
que
puríssima.
Que són festius!
Tota la puríssima.
Sí.
Noi, però ja, aquest any la gent no s'anirà a esquiar perquè hi ha crisi. Llavors, coi, que vagin aquí.
Coi, però si no se'n van a esquiar els tios que treballen de monitors d'esquís i els que fan bocates allà a les estacions... No,
si ets developer, no ets...
Treballar-se endavant al país, coi.
A criar vaques i xais allà.
Ah. Però no havíem de parlar de tecnologia.
Vale, és veritat.
Això, és veritat. Bé, doncs això, del 6 al 8 de desembre, per participar en el sorteig, com sempre heu de fer una piulada amb el hashtag sorteig mossegui, estic fatal avui.
I que jo com vaig és que ja vaig carregat de tecnologia,
Sí, segur.
M'ho crec, m'ho crec.
El primer programa, com sempre, direm els...
Poca broma, que cada entrada val 73,50 euros entrada pels 3 dies, perquè tu pots demanar una entrada només d'un dia en funció del tema, però ostres, te la donen gratis els 3 dies,
els 3
que
dies?
Són 73 euros i mig.
Vale, llavors que han de piular
sorteig mossegui, com
sorteig mossegui. Escolta, tinc una cosa d'alerta iPhone.
Ah,
que jo vaig fer el vídeo, em vaig gravar a mi mateix, així humanament amb l'iMovie vaig fer un photocomposition amb una samarreta com la que porta el Jordi, i explicant tots els parts aquests del Rolei. Però aquest cap de setmana llarg m'he anat a casa del sogre a Mallorca i l'he estat provant, fent allò que se diu un photowalk, que vol dir que camines i vas fent fotos amb el Rolei aquest. I llavors, a veure... Val a dir, les fotografies quan les fas amb trípode, amb aquest trasto, que tens un zoom de 9x, és a dir, que és gairebé aproximadament un equivalent a un 300. L'iPhone 4S té un equivalent a un 28, doncs això és amb 9x fa un equivalent a un 300. Les fotografies, si les tires amb trípode, queden bastant bé, bastant estables. Com les tires amb alçada... calça't, perquè si no...
Pulso pajillero.
Si t'agafa un pulso així Parkinson, rotllo Parkinson, la cosa tens molt malament.
No és com un goril·la d'aquests que més o menys el pots agafar i queda una
mica estabilitzat. El trípode ja veieu que és bastant quincalleta. Sí. És d'aquest que hi ha una anella, té una anella així multiusos, sí. Pots posar l'objectiu al que vulguis i fer-ho servir pel que vulguis i... Pots aguantar una copa de cava.
Per sort no hi ha càmera a l'estudi.
També podem parlar de tecnologia.
Pots aguantar una copa de cava, jo què sé... Doncs el que... Però pots ficar amb un trípode maco. Però si no ho fas amb trípode i, per exemple, no fa sol, llavors què passa? Doncs que llavors allò... La imatge degrada bastant. I allò, sobretot, el que es veuen és moltes aberracions cromàtiques. Allò, si fas una miqueta de... Sí, se'n diu aberració cromàtica.
Parla bé aquest senyor.
És que m'he llegit blocs de fotografia.
I tinc doctorat.
Jo seguia el podcast de l'Àlex Lenze i aquell. Llavors el que passa és que quan fas una miqueta de zoom, fas la pinça per obrir, veus com al voltant dels objectes, doncs... hi ha, en comptes d'haver-hi una única línia, hi ha una línia per cada color.
Com des de serra.
Sí, però allò és com si hi hagués allò el rotllo Newton, allò és un petit art de Sant Martí al voltant de tots els objectes.
Uh-huh.
Llavors, doncs això, doncs que això si es fa servir per...
Quan vas fer la foto aquella de les palmeres,
sí,
que semblava feta al Carib, tenies la sensació... Exacte, com si tinguessin un halo.
Exacte, una era la fotografia, tal com quedava, i després l'altra era un zoom d'aquella, que hi havia aquella tauladeta. I llavors tenia aquest halo, si vols utilitzar la foto tal com està bé, però si vols fer zoom, no. En canvi, el que sí que passa, que com si treballes per vídeo, si fas vídeo, com que la resolució passa doncs, dels 8 megapíxels doncs, als 2 megapíxels i pico, que és la càmera del Full HD,
llavors...
La compressió elimina tots aquests halos i queda bastant bé, fins i tot en interior amb menys llum. Tot i que perquè en el vídeo que us he fet està una part amb alçada i l'altra estable, que sembla una fotografia i no, és un vídeo, però que està simplement allà fixat i es veu molt millor.
És cert que sembla una fotografia. Es veu
doncs, perquè simplement és un tram de vídeo.
Mm-hmm.
Doncs sapigueu, doncs...
Parlem-ne. Tertúlia mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Bueno, mira, com sempre...
I això, sí, anava a presentar jo.
No, pues presenta, presenta.
Gràcies. Presenta. A veure, tertúlia, avui tenim temes, no tenim en Miquel.
No,
la Ouija últimament falla molt. Ara hem de canviar de Ouija, eh?
Sembla un Android.
I el primer tema... sembla un Android. És que ho hem fet servir amb la xustaca.
No
té connexió amb el mas allà.
No, no té, amb el mas poma, el mas allà de les pomes no...
Mira, em callaré. Anava a dir tantes coses que em callaré.
Sí, sí, corramos un estúpido.
Va, ara li diem bueno, primer tema, que ara podràs donar canya, Raül, ara te'n disfrutaràs.
No, però si jo no dono canya, si jo només...
Cony, perquè no vols? Bueno, la primera, greus problemes d'estoc amb iPhone 5 a les Apple Store. La gent ha sortit
no
com a bojos a comprar-ne
no
i no n'hi ha.
No, això no, no són problemes.
No és el problema. El problema és que no et donen una data concreta de quan les tindran. I no li passa... Hem rebut moltes queixes a Twitter de la gent que diu que està farta de preguntar-li a la gent, al Thanos de l'Apple Store...
Aquests que van de blau i tal.
Van de blau i que no li diuen
I el que no heu llegit a Twitter...
Però, home, si no li diuen és perquè segurament no ho deuen saber.
Exacte. El que no heu llegit a Twitter és que els nanos de l'Apple Store proporcions estan fins als nassos que els hi preguntin.
Ja.
Jo he llegit un parell de coses sobre el tema aquest i és que el que està passant és que Apple amb l'iPhone 5 ha pujat molt els requisits de qualitat a Foxconn.
Uh-huh.
Jo sembla ser que la gent de Foxconn està cabrejada perquè els estan tirant moltes remeses endarrere, els treballadors mateixos.
Sí, alguna cosa comentaven de que alguns sortien ratllats per la part de darrere de la fàbrica.
Exacte. I llavors, però es veu que els controls de qualitat els estan apretant molt i llavors, clar, no poden predir la quantitat que n'hagin de sortir. Ja se t'ha ratllat?
No se m'ha ratllat, si porto la funda de... La,
sí, però jo vaig fer el mateix que no vaig llegir, vaig començar a mirar-lo així de cantó a veure,
no, a veure què passava.
Surten molt ratllats.
Escolta, ei, fins al collons, punt... Treu una clau i ratllem-lo ara per veure com ratlla, aquí estem ratllant iPhone en directe, no?
No, però sí que és cert que nosaltres hem enviat un correu a Apple esperant a veure què ens diu, ja us avancem que no ens ha dit res.
Ja no sé com, yep, o no.
Sí, és cert, i a més, també hi havia un altre problema, i és que es desgasta molt de per aquí.
Sí,
de per aquí, pels clients, vol dir...
Per les cantonades.
Al final...
Per les cantonades rodones. Jo tinc una miqueta aquí, una marqueta blanca.
Sí.
Però bueno, que és una xurrada.
A veure, com va dir Màrius Serra quan va venir aquí, toca't els pebrots amb dues mans.
Això...
Fot-li una funda i s'ha acabat.
Això és un
dia color rosa.
Que no ho estic criticant, només com que ho ha
comentat. No, però és que tothom diu, és que l'iPhone... Fot-li una funda, tothom li fot una funda.
Això és un Diamond. No s'ha de poder...
Sí, jo dic una cosa amb les fundes. Soc totalment antifundes, però amb iPhone i amb un Samsung i el que sigui. Si compres un telèfon que és primet i lleuger i li fots una funda que és gruixuda i pesa... No sé per què collons que estàs gastant,
però li faig una funda de poliestireno que no pesi.
Però llavors no ho protegeix, per res.
Clar, és que no.
És del gènere idiota.
No, o sigui, un telèfon s'ha de portar a pèl. I, home, no el portis amb les claus per allà barrejat, però s'ha de portar
a pèl. A més, amb aquest també t'hi pots afaitar, eh? Jo crec que...
Sí, és prou finet.
D'això de l'iPhone potser també hi ha algun problema de cadena de subministrament i potser això també fa que l'iPad mini, que en teoria tothom deia que s'havia de presentar aquesta setmana...
Aquesta tarda sortirà l'avís pels televisistes perquè és que més és perfecta.
Sí,
perquè
però
faran contraprogramació a Microsoft i l'Enric Thiel es quedarà allà.
Però també pot ser que hagin hagut d'endarrerir una setmana o dues perquè veien que si no, el que no volien, suposo, és sortir, fer una presentació i dir, i no et podré comprar fins dintre de dos mesos.
No, això té que estar per Nadal. Si no,
jo estic amb en Raül de que estan tenint problemes amb l'iPhone 5 i que això ha perjudicat qualsevol anunci.
Jo crec que estan contraprogramant a Microsoft i serà superguai. L'Enric Lloc estarà allà dient... Ara ja ningú li porta allò. Jo tinc un tema. A veure, primer de tot...
Tu sempre tens un
jo
tema.
Jo sempre tinc temes, perquè me'ls preparo. Tinc el meu propi guió, és meu i ningú el veu. A veure...
Sí, perquè l'oficial jo s'asseguro que no
el mira. No el miro ni de compte. A veure, nois, tothom que tingui un iPhone amb iOS 6, entreu a general, aneu a baix de tot, i on...
On posa reset.
No. On posa... On ho he trobat?
Amb un iPhone 4 també
sí,
funciona,
una... això? No, ha de ser a l'iOS 6.
Sí, jo tinc l'iOS 6. Configuració, sí. Baix de tot.
No l'he trobat. Mira que el vaig trobar.
Sí que t'ho prepares, sí, molt t'ho prepares.
No, ho vaig fer
un
i...
Guió.
A general, és que és on hi ha el tema de treure les... com es diu? El cookie, la cookie de tracking per les apps.
No
i està és que a més va costar molt de trobar, eh?
No hi havia una porta de seguretat.
És aquest moment super radiofònic,
que encara estem
buscant coses.
Bé, mentre el sí.
Això... No deu estar aquí.
No, està a general, about, és veritat, a general, about, i on posa advertising...
Què vol dir about? Jo tinc en català.
Vale, doncs sí. És
About és informació.
Informació, i a baix de tot és publicitat. En aquí és on heu d'activar el on, que el que farà que no enviï
menys seguiment de no sé què passa.
Que no els envien els programadors de les apps a l'identificador del vostre telèfon perquè no us tinguin absolutament fitxats. És exactament com el limitar les cookies al navegador, però en aquí. I ho tenen ben amagadet. Perquè no està a seguretat, com heu dit, o privacitat. Està amagat.
Vale, vinga, més temes. L'altre tema... ha sortit ja per Mac i per iOS l'Amazon Cloud Player. L'heu provat?
Sí, jo no.
I per què carai el vols, per exemple, per iOS quan tens l'aplicació de Kindle?
És el que jo volia preguntar. Aquesta aplicació és el mateix que l'aplicació Kindle?
Tens, tens un escenari de cloud on pots guardar un munt de coses. Bueno, però... tens espai gratuït.
Jo puc guardar els esquís. Teu...
No,
MP3. Per les MP3.
Amazon MP3. Pels Amazon MP3.
Pels MP3. O sigui, és una altra app i per fer play dels teus MP3-os.
Sí, que a més autocarrega automàticament tot el que tens a iTunes.
O sigui que tothom, tothom que tingui el...
Quantes pagues dona?
L'iTunes Match aquest dirà, ara m'han fotut.
És com un iTunes simplificat. Per fi tenim l'iTunes simplificat.
I quant espai tens aquí per MP3?
Si compres un disco, si compres un disco a l'any et donen 20 gigas.
Jo amb 20 gigas no tinc ni per començar.
Bueno, però algú és algú.
Jo ara mateix al meu ordinador tinc tindre
bueno, us
150 gigas de música.
Però tu us vas escoltant seqüencialment i llavors pots optimitzar i ficar el que toca aquest any.
Us convido a tots que aneu al podcast de Mossega la Poma perquè estic a punt de publicar una entrada on donarem detalls. Només volia queixar-me de que així com l'aplicació per iOS funciona bé, per iPad i per iPhone, l'aplicació per Mac és una xustaca.
Una xustaca.
Vale?
L'ha fet Amazon, és el que hi ha.
I, escolta'm, no, però deixa'm introduir l'últim tema. Perquè
és sorprenent
tema...
com la paraula xustaca està...
està relant. Vinga, abans d'ahir, The Guardian, la part tecnològica del diari The Guardian, treia un article que em va semblar superinteressant on parlava de iOS versus Android, afirmant que els desenvolupadors continuen començant creant aplicacions per iOS en lloc de per Android.
Jo suposo que cadascun ho farà a la
seva manera. No. Desmentint així la predicció que va fer fa sis mesos, el mateix Eric Smith, director de Google,
i què ha de dir l'Eric Smith?
Argumenta... Sí, però aleshores l'article està currat i posa damunt de la taula les següents raons. Primer, les enumero i ara si voleu en parleu. Es manté un rati de 7 a 3 per ingressos provenents de l'Apple Store versus la Google Play.
O sigui que hi ha 7
vegades
7 euros per iOS en contra de 3 per l'Apple.
Cada vegada que surt el Tim Cook a fer una keynote, mossèn Tim Cook agafa i diu Apple, no sé què, diu, i tenim 400 milions de vises de comptes
sí,
amb la Visa.
No, però jo el que crec...
Això vol dir que paguen. No. Google no ha explicat mai quantes vises té.
No només això, sinó que a més, el procés de compra des de l'Apple Store és clic. I ara últimament clic i no tens ni que posar només la primera vegada la contrasenya, després vas comprant.
Però també compres fàcil amb el Google Play.
Es compra igual de fàcil.
Es compra igual de fàcil.
O amb el Google Checkout. No passa res.
Bueno,
però Google no té tantes vises.
Jo el que crec és que el problema és que es compara el número d'iPhones com el número d'Androids i llavors surten aquestes dades. Però per mi comparar-ho així és erroni, perquè d'iPhone, bueno, d'aparell d'iOS, només hi ha de molt alta qualitat. Està el telèfon caríssim i el tablet caríssim. Per fer una comparació, s'hauria de comparar només amb el segment
d'Android
del mercat
de qualitat
Android,
mitja, de baixa qualitat, exacte, i de qualitat paupèrrima.
Llavors, la gent que està acostumada a gastar-se, bueno, que està disposada a gastar-se 600, 700, 800 euros en un mòbil, segur que està molt més predisposat a gastar-se diners en aplicacions que un que s'agafa un Android de 100 euros.
Clar. Llavors, però només agafarà aplicacions gratuïtes. Només agafarà aplicacions gratuïtes.
Clar, o gastarà molt poques.
Clar, però llavors el que estan dient és que segurament el que passa és que en el segment premium...
En el segment premium és que segurament hi ha més iPhones que Android.
Torno a dir, el que estem dient és que els programadors escullen començar a desenvolupar
perquè en la franja premium de gent que s'ha gastat diners en aparell i està disposat a gastar diners en aplicacions, si tu talles al mercat Android, segurament ja deu haver-hi més iPhones que Android.
Molt
si
més.
Només agafes els flagships. Si t'agafes el flagship de cada companyia.
Vaig llegir molt ràpidament les arguments perquè jo penso que alguns en podríem parlar més endavant, són molt interessants.
Tot això que llegeix és temps que ens estan menjant de la seva secció.
Però ja estava parlant ell.
Gràcies per deixar-me parlar.
La fragmentació real. Mentre en temes d'iOS tenim 7 models d'iPhone, 3 d'iPad i 4 d'iPod Touch, hi ha 1.363 dispositius diferents que fan servir Android.
No, ara hi ha 64.
Però això vaig, però que es puguin equiparar un iPhone 5, n'hi ha 4 o 5.
Bueno, però... després hi ha un altre problema per als developers. el 80, abans de sortir l'iOS 6, just uns dies abans, el 86,2% dels dispositius amb iOS estaven sota iOS 5. I només un 7,1% havia actualitzat a Android 4.0.
Uh-huh. I a sobre per Android et fan la putada que treu una versió gran cada mig any.
No, que no, això, potser això, algú... no, això ha sigut ara.
Vale. Però portem dos anys o tres que s'està fent.
No, un moment, però torna lo mateix, eh? Uh-huh. Els flagship, els grans, tots estan en la versió 4.0 o 4.1. Sí, clar, que passa que si agafes tot el mercat d'Android, un Android de fa dos anys, que ara mateix l'estan donant a 70 euros...
Però és un 7,1% del mercat.
Eh?
És un 7,1% del mercat d'Android, aquest iOS.
Clar,
aquest
però potser va ser just en aquella data.
Però al final estem comparant peres i pomes. Vull dir,
bueno, continuo. Hi ha categories d'aplicacions que tradicionalment estan adreçades al món iOS i les aplicacions ja neixen aquí, com per exemple llibres, revistes i jocs per infants. Que això jo penso que és bastant cert. I per últim...
De fet, és que el Google Play fins fa poc no tenia ni secció de llibres ni de pel·lícules.
I per últim, diu que una empresa que desenvolupi per iOS pot fer-ho a partir d'un equip més petit i amb ingressos més grans, amb un retorn de la inversió més ràpid.
Jo això m'ho hauríem d'explicar, però no entenc per què fer una aplicació per Android ha de ser més complicat que fer-la per iPhone.
No, i per exemple, a veure, jo he buscat ara, per iOS tinc 4 o 5 programes que et fan d'amplificador. Enxufes la guitarra en l'iPad i en l'iPhone d'amplificador. No els trobo per a Android.
No, clar. No vull dir, pots trobar més, menys, depenent del que busquis.
Aplicacions...
Sí, els dos marques no són equivalents.
Nois,
són
anem a la secció d'en Raül, va.
Vinga.
Arriba del diari Ara, l'espai de videojocs i tecnologies relacionades amb Raül Arribas. Ara va de jocs.
Hola. Doncs bé, després de... Crec que és el primer cop aquesta temporada que fem la secció de videojocs.
Jo porto dues setmanes dient que vinguis tu per discutir la xuleta.
Tenim poques propostes.
Exacte. Vinga, anem ràpid. Primer, us porto dos jocs que hem analitzat fa poc per la xustaca del Marc.
Vale. Potser me'ls compro.
Són dos jocs de Tegrazone, que és per la versió pels dispositius d'Android que porten aquest xip d'NVIDIA. També estan per iOS, eh?
Són els que fan que s'escalfi el traç i la bateria se'n vagi a cagar, no?
Això com l'iPhone i l'iPad i tot això. Un és el Dead Trigger, que no sé si...
Com te diu?
Dead Trigger.
Dead Trigger.
Sí, el gatell...
Muerto, gatillo muerto.
Mortal.
Sí, és un joc de zombis. És un joc molt simple en la seva concepció, és un joc en primera persona.
Venen zombis i tu
on vas amb les teves armes. Bueno, tu has d'anar a llocs i et van venint unes de zombis.
Molt bé.
És gràficament espectacular i és molt, molt, molt divertit. A més, hi ha una història que està bastant bé, però que des d'aquest plantejament senzill fan un joc superdivertit.
El concepte divertit és...
Com que
jugable, perquè
és divertit, perquè... Home, jo què sé, perquè els zombis exploten de manera simpàtica o...
No, perquè t'ho passes bé. A veure, sí.
Matar zombis sempre està bé, no?
Exacte. Sí, un joc de zombis té la seva gràcia.
Sí, clar, sí, pensa la duquesa d'Alba i li va fotent.
L'altre és el Heroes Call, la crida dels herois. És tipus Diablo. La gent que heu jugat a PC a jocs a tipus Diablo,
sí.
Doncs és una adaptació a tablet o a mòbil. Sobretot nosaltres l'hem analitzat en tablet i està molt bé. Uh-huh. Suposo que a mòbil és una mica més complicat el tema de manegar.
Són els típics jocs de tendinitis.
I són aquests jocs que jo en dic de vestir la Barbie. Perquè també. Al final vas fent funcions i tot això per aconseguir millors armadures,
exacte.
Millors espats...
Sí,
al final tot es dedica a dir tengo una armadura de
copón. No sé
el casco resplandeciente del pepino verde.
De la muerte infinita.
Y ahora tengo la armadura resplandeciente del pepino verde. Cuando tenga las grebas, los guantaletes y las lentillas, ya ho tindré tot.
Canvi de tema. Vale. Bé, bueno, de tot el que parlem, podeu veure, com que anem ràpid, podreu veure el link a les show notes. Vale, perquè que si no el s'anima i això s'acaba.
Aquí tenim show notes.
A les show notes veuré el link a l'anàlisi.
Això m'interessa, aquest el nom ja m'agrada.
Un altre joc, aquest està no tal manera per iOS, també està per Android.
L'anillo multiusos.
El Nova 3, és un joc en primera persona.
Perdona, com has dit que jo estava parlant sobre...
Nova 3.
Nova 3, vale.
De ciència-ficció, en primera persona, és molt semblant, sobretot al Halo de...
Però condueixes una nau o és anar passant pantalles?
No, és en primera persona i a vegades també condueixes un vehicle, condueixes un robot, mates, hi ha una història sense ficció darrere que està prou bé i és brutal, és molt xulo.
Okay, és molt car?
No te'n recordes el preu?
És de Game Love, no és especialment
és per
barat,
xustaca,
però
tio.
Cada dos per tres a més hi ha ofertes.
No, i per iOS.
Sí,
per iOS.
Sí, tots els tres que he dit estan tant per iOS com per iOS.
Jo tinc uns calarons estalviats aquí dintre.
Molt ràpid, us dic terminals que hem analitzat darrerament, us deixarem els links per si es voleu veure. A l'iPhone 5 la van publicar ahir, és molt en profunditat. La
sí,
que vau llegir
m'agrada l'anàlisi.
És molt diferent la que va fer el Tomàs, que el Tomàs va penjar una que era de el canvi de versió, el canvi de mòbil, un usuari d'iPhone.
El Tomàs estava massa excitat, massa en el rotllo, massa...
Aquesta és de dalt a baix,
perdona,
una anàlisi en profunditat de l'aparell.
No vaig dir que es canviés... O sigui, No volia fer la típica review.
Ell deia que estava molt emocionat.
Està molt bé l'Altumar, també. Llegeu-la, que és el punt de vista d'un usuari que realment fa el canvi. Està molt bé per això. La nostra no, la nostra és agafar-lo com si fossis verge i de dalt a baix. Pas per pas. I això mateix ho hem fet.
No, no, però, una verge, però,
calla, calla.
No,
calla, calla, deixa-ho.
Deixa-m'ho estar.
I això mateix ho hem fet amb la Nexus 7, la Xustaca, el Nokia 808, que és el mòbil aquest de càmera de 41 megapíxels, que a tu t'interessarà. Llegis-te-la, que perquè quasi tota la review va de la càmera, perquè és el que té
el mòbil. És l'única cosa que té el mòbil.
I és tan espectacular com sembla la càmera del...
Sí. El que passa és que, clar, és un mòbil de categoria de preu com els flagship, i a part de la càmera, tot el que més és de moltes menys prestacions.
És de merda així.
Llavors, clar, no, és que va amb un Symbian...
Ah, o sigui, el mòbil, el seu nínxol de mercat, que el deu tenir, perfecte, però és que jo crec que és molt petit el nínxol al que va.
Periodistes que tinguin que fer fotografia i vídeo d'alta qualitat.
Llavors, una cosa que volia dir, com que amb això de la Xustaca no acabem parlant mai, el meu company, el Pere Millet, que ha fet l'anàlisi de l'iPhone, sí, ell ve d'Android de sempre. Bueno, abans havia tingut Symbian i tot, aquest portava ja un smartphone quan la gent portava més SMS. I ell ha fet la part de la review de l'iPhone, ha aprofitat per anar prenent notes de com és l'experiència durant dues setmanes d'un usuari d'Android que no ha tocat mai un iPhone i de cop i volta li cau un iPhone a les mans. I és el seu mòbil, no porta els dos. I farà un article, pues, quines sensacions té, què ha notat, què li agrada, què no. Vols fer tot el contrari? Tu que vens sempre d'iOS i tens la Xustaca, vols fer un article...
Em dones el format perquè sé que...
Sí, si vols, a més de publicar-lo, t'ensenyem el que farà ell. I si vols fer-ho al revés, ja si tenim un de cada.
Jo puc fer la resposta, sí? Perquè sí.
Txan, rivalitat, sí? De punt de la taula.
Va, per això, vinga,
perquè,
vinga,
un repte.
Perquè és una visió que està molt bé.
The challenge!
Un minut.
Ara em sobra temps?
Sí, jo crec que n'has fet més, però bueno.
Doncs...
Videojocs de navegador,
sí,
tenies.
Exacte, us comentaré. Fa poc vam estar escrivint els videojocs que més es juguen al món, de llarg, però ningú li fem ni punyetero cas,
companyia.
Són els de navegador. Llavors hem volgut... una mica parlar-ne del tema, vam fer un parell d'articles, un de presentació de què són aquests videojocs, de dir que són els més jugats i que són els que generen més ingressos.
Farmville, Poker,
sí,
i Texas Hold'em...
De fet, també hi ha jocs bastant més hardcore, de que se'n diu, o sigui, ja, a part d'aquests casual, ja comencen a haver-hi jocs que estan molt currats per navegador.
I que tenen molta més, molt recorregut que no la típica pantalleta tonta.
De bo que és... I llavors hem començat a reempenjar dos articles, si els voleu veure, i algú més escriurem en el futur.
Vinga, tenim propostes, mosseguis, i les tenim quatre, vaig molt ràpid. Les dues primeres venen d'en Sinerbov, que és aquest oient que tenim als Estats Units, i ens ha dit que ens recomana una pàgina friki estadística dins del New York Times, tindreu l'enllaç a les show notes, per seguir els resultats electorals a la presidència d'aquest país de forma conyona.
D'aquest país vols dir de Catalunya o d'Estats Units?
D'Estats Units.
Ah, vale.
Que també és el nostre, no us enganyeu.
El nom de la pàgina...
Els Estats Units ens afecten a tots.
Sí, sí. El nom de la pàgina es diu 538, que això són els vots electorals totals de les presidencials nord-americanes. I també ens recomana un llibre de Princess Bride, The Good Parts Version. Això és de l'escriptor i guionista William Goldman.
Sí, però això és la Princesa Promet. La Princesa Promet,
però és la versió...
La pel·lícula està basada en aquest llibre.
Exacte.
Correcte.
Molt bé.
Un altre, en Rafael Jesús de Balaguer, a través del correu electrònic, ens recomana l'aplicació Deezer.com, un servei de música en streaming alternatiu de Spotify i que té 15 dies gratuïts de subscripció en la versió premium. És una alternativa a Spotify que té una aplicació per Android i per iOS, també.
De fet, ho té per tothom. Sí.
I després també ens recomana... és el mateix,
oi? Perdona, estàs en el Highway to Hell?
No, però és la versió... L'Aiguat d'Olot.
L'Aiguat d'Olot.
Acabo de caure, perdó.
Bueno, doncs en Rafael també ens recomana...
Highway to Hell amb acordions.
On te la veus, l'acordió? Jo no el sento massa.
Sí, és per sort.
Deu ser-hi.
Vinga, va, Rafael.
Va, ens recomana també una aplicació gratuïta per iOS per saber el consum diari de dades del nostre dispositiu. El nom és DataWiz. Vale?
Vale, i diu que igual també podria estar per Android, que la gent que li interessi que ho busqui, sobretot aquells que depenen del contracte i del consum. Molt bé, nois, la...
Sí, hi ha hagut un silenci que no entenem, no m'entens massa.
Jo tampoc, jo estava pensant que ell anava a fer el canvi sense connectar-lo, sense
connectar-hi. No, no. Bueno, tira, va, acabem.
Jordi, no passa res. La propera setmana al podcast parlarem de còmic i ho farem de còmic en els diaris. I...
Però, i amb en Cap.
Amb en Cap, amb el Jaume Capdevila.
Molt bé. I amb això em sembla que ja ho tanquem tot avui, no?
Sí, la setmana que ve tenim secció Friki Ludo.
Sí, però... Ah, ah,
o sigui que podràs no parlar més.
Tanquem... Encara més! Estic per venir per fotre't cunyes.
Vinga, vale. Tanquem, nois, que s'acaba el temps. Gràcies, salut!
Adéu!
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.